Passen quasi 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%, el escuder que mai no falla. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Com estàs?
Bé, mira...
Què vol dir bé, mira? De...
No.
Bé, mira, bueno, què? No, facturant.
Anava a dir-te que, a part del... T'agraeixo aquest percentatge sempre, facturant mentre escalfo la cadira. Soc una mena de cordó umbilical amb l'audiència.
Ets el cordó umbilical.
I a vegades doncs, anem parlant amb els oients que ens expliquen i ens feliciten pel programa, pel to del programa, sobretot.
T'he de dir una cosa. Sí. Hem creat una comunitat, sigui a través del telèfon, sigui a través d'Instagram, sigui a través de del WhatsApp, sobretot el WhatsApp, notes de veu, missatges, que ens fan moltíssima il·lusió perquè cada vegada que tenim un tema nou el llancem a xarxes i ens responen ja a través del nostre WhatsApp.
Sí, de fet et diré que del tema d'avui ja hi ha alguns comentaris, consultes, preguntes.
Increïble el tema d'avui, de seguida us el desvelo. Abans, però, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Lívia Discipio i l'Alba Serrano. I has fixat que l'Alba, la Susana, la Lívia i l'Albert són les quatre potes que van de la nostra taula?
Efectivament.
No?
Sense ells no hi hauria taula.
Sense ells se'ns enfonsa la taula.
Efectivament.
Si l'hem de muntar tu i jo, veia
no,
tot un
re,
moble.
No, res, al revés.
I si avui és dimarts, una altra pota de la nostra taula es diu Brigitta Lamour.
Critica de Marieta. Que retreu aquest cant de picardia
i amb el mateix soldat.
Si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la font del gat.
Marra, miau, miau, miau. Escolta'm una cosa, Brigitta. Ah, benvinguda siguis.
Sí, benvinguts, benvingudes, radiolents, radiolentes.
Feia molts dies que no et veia, m'alegro de tornar-te a veure.
Bueno, mira, el important és que tenim salut i un record per totes les persones que estan malaltetes.
Com sempre, la Brigitta pensant en aquestes persones. Escolta, Brigitta, tu els teus bolos de couplets,
sí.
Com els factures? Ets autònoma?
Soc autònoma, la primera autònoma, l'any 1970, era que abans es deia RETA, que era amb el règim especial de treballadors autònoms. Llavors,
i tu, a més a
ara,
més, deu
del gremi.
Deu ser, com li diuen, funambulistes i caricatos, alguna
cosa
així.
Ui, no volia saber els nous que es van posar l'any.
Com els diuen?
Artistes i toreros, no?
Artistes
jo
i toreros,
estava en el règim d'artistes i toreros.
Però jo estic al de no sé què i caricatos. Còmicos i caricatos,
sí.
Em sembla que és.
Sí, sí,
que dius jo, caricato? Sí. Caricato, caricat.
I a mi m'han posat de torera, nena, per cert.
Ole!
Partint de la base, que hem de pagar impostos, perquè és molt important, però que també ens tractin a les autònomes amb el mateix carinyo que nosaltres paguem aquests impostos.
Mira, és un bon resum. Jo sempre dic, com a autònoma, sempre dic, jo estic encantada de pagar.
Sí, senyora, és que
hem de
pagar.
Perquè, a més, jo crec que en el sistema públic, absolutament 300%. Però, escolta'm, hagués estat bé poder-me agafar una baixa per maternitat una mica digna. I per això, ja no per això, sinó perquè sou moltes autònoms, autònomes, que ens esteu escoltant, moltíssims treballadors per compte propi. De fet, hem fet una enquesta a través dels nostres oients habituals, a través del 667-38-77-19, i sou molts. Per tant, avui us dediquem al programa. Avui, consultori sobre treballadors autònoms. Pels qui no sigueu, també interessa,
Sí, i tant que els interessa, perquè som majoria nosaltres.
Són molts els autònoms, almenys a Catalunya. Sí, hem de veure els percentatges, però són molts, molts, molts. Per tant, tots, totes, teniu un veí, germà, cosí, que és autònom, autònoma. O vosaltres potser us esteu plantejant com facturar aquesta feineta que m'ha arribat per altra banda, més enllà del meu contracte habitual. Doncs volem començar pel principi. Què és un treballador autònom? Quina diferència hi ha entre un autònom i un assalariat? Qui dels dos realment paga més impostos? Estan més desprotegides les persones autònomes en l'àmbit laboral? És veritat que els autònoms no poden fer vacances i no es posen mai malalts?
Bueno, lo de la malaltia és vital, nena. Jo patia de meniscos i vèrtigues i ara ja estic bé des que me vaig fer reta.
Ara li preguntarem a la persona que ens acompanya, perquè avui, per trobar la solució a totes aquestes preguntes, ens acompanyen David Bartrina. Molt bon dia, David!
Bon dia!
En David anava fent que sí quan jo feia preguntes, eh? En general, qui viu millor, un autònom o un assalariat?
Jo crec que no podem decidir veure qui viu millor. Depèn de cadascú, del teu estat personal. Hi ha gent que som superfeliços sent autònoms, hi ha gent que mai de la vida ho faria, i al revés, no? El règim general. Jo crec que ser autònom avui en dia, podem dir més que mai, que és un estat filosòfic personal.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Perquè així
sí, senyor.
Pots autoexplotar allò que ho facin els de fora.
Sí, és
com
veritat,
diu,
però més és molt maco de poder treballar del que t'agrada, sí. Però que és igual si és autònoma com que si ets assalariada.
Assalariat,
mentre treballes del que t'agrada.
Home, la llibertat de ser autònom, és veritat que et muntes tu
és una
dia,
nena.
En teoria, no?
És una meravella.
Mireu, apunteu aquest nom, David Bartrina, ara sí. L'hem saludat, però apunteu, és gestor administratiu de la gestoria Bartrina Carbó i Associats. Ho dic perquè al final de cada programa, sempre que ve en David, ens arriben whatsapps, ens arriben mails, com es deia el gestor, doncs ja ho sabeu, David Bartrina, el trobeu a la gestoria Bartrina Carbó i Associats, el trobeu a Sant Joan de les Abadesses, però escolta'm, treballa amb gent de Barcelona,
nena.
També,
Ripollès,
al costat de Ripoll.
Avui en dia amb telemàtiques, diu, nena,
home,
a tot arreu
arribes. A més, en David també és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. David, obrirem línies, per cert, abans de fer-te una altra pregunta, perquè si no ja ens enrotllarem. Avui, consultori, obertíssim totes les preguntes que tinguem sobre autònoms, sobre facturacions d'autònoms, impostos d'autònom, etcètera, etcètera, etcètera.
Doncs sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, ja ho sabeu, o el WhatsApp del programa, que és el 677-387-19, i on ens ha escrit ja el Marc dient-nos que la seva dona té una botiga i poques vacances fem en aquesta família. Ja bé, perquè sou autònoms o perquè voleu resoldre la vostre cas o us plantegeu canviar de règim fins i tot, doncs el telèfon del directe o el WhatsApp del programa, que per cert ja us el podeu guardar com la solució de la carot al mòbil directament.
I si us pregunten a les enquestes, digueu quin programa escolteu.
Ara.
La solució de la carot.
De la carot.
Si dieu la carot i la solució ja entra.
A la una al migdia, eh?
De una a dues sempre a la Catalunya Ràdio, que més.
De una al migdia.
Sí, servei públic, nena.
Per favor. Què us anava a dir? Apunteu-vos al telèfon, no feu com jo, que l'altre dia que li dono el meu. El 677-38-77-19. David, així per començar, com definiries tu què és un treballador autònom?
Doncs home, si ens posem una mica seriosos, diríem que és aquella persona física que fa una activitat econòmica de forma habitual, personal i directa, amb una contraprestació.
D'acord.
Per tant, és aquell que treballa per si mateix.
Ara, teníem un oient que era algú que deia la meva dona té una botiga.
Sí, el Marc. Sí.
Clar, quina és la diferència entre empresària, en aquest cas, i autònoma, o és el mateix?
És el mateix. De fet, podríem dir que quan utilitzem el terme autònom, probablement no som prou específics. L'autònom és el que ens toca pagar pel fet de treballar per compte pròpia, pel fet de ser empresaris o professionals. L'autònom és el que anomenem vulgarment la quota. La quota d'autònoms. És veritat que s'ha generalitzat quan algú treballa per si mateix, diu, jo sóc autònom. En realitat faríem referència només a aquella part de la Seguretat Social. Tot autònom és el que treballa per compte pròpia.
D'acord. Feta la diferenciació, a Catalunya, va acabar el 2025 amb 573.585 treballadors, quasi 600.000 treballadors autònoms, Una lleugera pujada respecte a l'any anterior. Quins són els sectors amb més treballadors autònoms actualment, David?
Jo diria que des de fa un temps hi està havent una certa evolució en el món dels autònoms, el món dels empresaris, i avui en dia el que té molta força és el que anomenem de tipus professional.
Què vol dir això?
Sí, de fet, si ho mireu tècnicament, veureu que parla de sectors d'activitats científiques i tècniques, però això fa referència quan mirem les estadístiques, perquè les engloben dintre una codificació que és el FENAE. El FENAE ve determina quina és l'activitat que tu realitzes, per entendre'ns. La senyora que ens deia té una botiga, seria una empresària, podem tenir un professional que és un arquitecte, per entendre'ns, també és un autònom. Com els classifiquem? A través d'aquest codi nacional, aquest FENAE. A partir d'aquí, quan veureu les estadístiques, veureu que el que està creixent de forma important són el que ells anomenen el sector d'activitats científiques i tècniques, que bàsicament el que parlem són de professionals. Fixeu-vos-hi bé.
Però això vol dir que hi ha molt professional científic que abans estava adscrit a una universitat o una recerca i ara estan autònoms?
No, això vol dir que són aquestes coses, dir que són aquestes coses tan oficials que no estem parlant de científics que treballen en laboratoris a 300 metres sota terra, En realitat ho engloben en aquest gran grup, però fan referència, repeteixo, a professionals. De quin tipus? Des del dissenyador gràfic, des del que fa de metge, o sigui, és una gran agrupació. Per tant, podríem dir que en els darrers anys hi està havent un canvi. Probablement baixen les altes del sector comerç, com són les botigues, per una causa clara, on veiem que cada vegada van minvar aquest tipus de negoci, i augmenta, per altra banda, el que serien aquestes noves activitats, teletreball, aquest, el que treballa a casa seva, o el professional que desenvolupa una activitat derivada dels seus estudis o de l'activitat professional.
No? Sí.
Exactament.
Llavors,
o sigui,
com queden
els
artistes, doctor?
Els artistes.
Malament.
Sí, de fet, el món artístic o musical se'ns està complicant. És cert que des d'aquí hem d'abogar, perquè a vegades quan parlem d'autònoms no hi ha com una visió una mica així autàrquica, no? I que sembla una cosa del passat. No hem de reclamar. Actualment els autònoms estan donant bona part del negoci empresarial d'aquest país.
Quin percentatge d'autònoms devem tenir a Catalunya?
A Catalunya us haig de dir que els darrers anys hi ha hagut una evolució negativa. Tot i que el nombre absolut va augmentant, és cert que pel que representa el nombre d'ocupats totals a Catalunya, el percentatge es manté entre un 15 i un 16%.
15 i 16?
Sí. Pensava que eren més, nena.
Pensava que eren més. Sí. Fem molt soroll, som molt pesats.
Augmentem, Cada vegada n'hi ha... O sigui, hem augmentat en nombres absoluts de 560 a 570, però la realitat és que sobre el total ocupació anem baixant. Per què? Doncs perquè hi ha, probablement després de la crisi sanitària, són diferents elements que cada vegada han anat minvant certs sectors, per entendre. Per exemple, l'hostaleria, on veiem que hi ha una baixada.
Tampoc ens ho posen fàcil,
No ens ho posen fàcil. Ah. Ara anirem, perquè una de les coses que més ha remogut a les persones autònomes és un tema de regularització de quota d'autònoms. Mira, ja tenim la primera pregunta que ens la deixa votant. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Marc, tu què et dediques?
Jo sóc veterinari de gossos i gats.
Sí?
I tinc la meva petita clínica, una empresa, i jo sóc autònom.
D'acord.
Com a veterinari.
D'acord.
La sorpresa d'aquest any és que els meus gestors m'han dit que aquest mes de febrer havia de pagar una quota a raó de la regularització dels autònoms de l'any 24.
De l'any 24.
Em sembla molt bé, però podríem pujar la meva quota perquè no em torni a passar això. Llavors em van dir, sí, ho podem fer, però llavors això repercutirà d'aquí a 2 anys.
D'acord.
Llavors volia preguntar què ens podeu explicar.
D'acord.
Millor, perquè és difícil d'entendre.
És bastant difícil d'entendre, Marc. Sobretot que tu has d'inferenciar al final, crec, el que facturaràs l'any vinent. Però ho explicarem pas a pas perquè jo encara no ho he entès del tot. Marc, gràcies per trucar-nos i et responem per l'antena, d'acord?
Moltes gràcies.
Fins ara, bonic. Gràcies a tu. Una abraçada. Fins ara. A veure, en Marc, parla d'una cosa clàssica. Primer, hauríem d'explicar què són els trams, no? Et sembla que comencem per l'inici?
Intentarem fer-ho pedagògic perquè el tema probablement no és del tot senzill i és un gran canvi que apareix, atenció, a partir del 2023. Per tant, és relativament recent en el temps. Què passava fins en aquell moment? Doncs que els autònoms cotitzàvem sobre les bases que nosaltres volíem. Per entendre'ns i per posar-nos una mica en perspectiva.
Anem a fer-ho sempre amb l'exemple de la Brigitte.
Sí, que jo ho entengui, sí.
Si la Brigitte cobrés una nòmina com a assalariat, veuria, qui no ha vist una nòmina, veuria que hi ha diferents apartats, però el més essencial és on tenim un salari base, més uns possibles complements, i això ens dona l'import brut que nosaltres cobrem. Si veiem una mica més avall de la nòmina, veurem que hi ha un apartat que parla de bases de cotització. Quedem-nos amb aquest nom, bases de cotització. És d'una importància vital, perquè la base de cotització és aquell import a partir del qual, quan hem de cobrar qualsevol prestació, és l'import que se'ns tindrà en compte.
Independentment del que cotitzem,
O sigui, de fet, la base de cotització és la suma del sou brut que tu perceps, generalitzem, més la part proporcional de les pagues extres. Deixeu-me que ara faci un petit incís. Estem d'acord que la majoria d'assalariats moltes vegades cobren com a mínim 14 pagues extres, a no ser que les tinguin prorrotejades, Paguen 14 pagues, però de Seguretat Social només se'n paguen 12. Aleshores, què és la base de cotització? És la suma dels 14 mesos que tu cobres dividit en 12. Per què és important aquesta base? Perquè si nosaltres hem d'anar a l'atur, si nosaltres estem de baixa, si hem de cobrar qualsevol prestació el dia de demà, per exemple, de jubilació, aquesta base és la que es tindrà present a l'hora de cobrar la possible prestació. Imagina't que tu cobres...
Es fa en funció d'això, com
correcte,
si fessin punts, eh?
Correcte, sí. Imagina't que tu has de cobrar de l'atur un 70%, un 60% de la base de cotització. Doncs es tindrà present aquesta cotització que tu et surt a la teva nòmina. Es fa sobre un càlcul dels darrers mesos, una mitja. Això funcionava amb el règim general. Amb els autònoms, no. Fins al 2023 els autònoms decidíem, d'alguna manera, quina era la base de cotització per la qual volien cotitzar. Per entendre'ns, jo podia ser un autònom que guanyés molts de cèntims, però només volia pagar la quota mínim d'autònomes. Ningú me deia res. Tenia un topall màxim i un topall mínim. Quina és la realitat? Que el 70 o 80% d'autònoms d'aquest país...
La mínima.
Correcte. La mínima.
I aleshores ens trobàvem amb una jubilació...
No, nena. O amb una prestació molt baixa en cas de tenir que cobrar una prestació. A partir d'aquí, hi ha un canvi en el qual jo entenc, accepto i, per tant, defenso que a partir del 2023 el que fem és, diem, a partir d'ara ens acostarem a lo que és el règim general. Què vol dir? Que a partir d'ara pagarem els autònoms basant-nos amb la nostra pròpia base de cotització. Però, ull, nosaltres no tenim una empresa que ens paga cada mes una nòmina i tenim clar quin és l'import que tenim. Per tant, s'ha creat un sistema per fer un càlcul aproximat de quina és la teva base de cotització, a partir de la qual hauràs de pagar el teu autònom. Perquè ens entenguem i fent-ho fàcil.
Sí.
El que ens estan fent actualment és que ens agafen la renda que hem declarat, que la darrera, per cert, és la del 2024, perquè recordeu que la del 2025 la farem al maig. Han agafat la renda del 2024 i han mirat cadascuna de les nostres rentes quin és el rendiment real que hem tingut. Sobre aquest real rendiment que hem tingut perquè ho hem declarat a Hisenda, Hisenda ho ha xivetat amb els que porten els autònoms, sí. Quan han sabut quin és el nostre rendiment net, ens han posat en aquestes famoses taules.
Sí.
I han mirat el nostre rendiment net en a quin apartat de la taula està. I el que comproven és si, pel que nosaltres els hi hem dit, que els hi vam dir en el seu moment, amb el que realment hem acabat declarant ara en la nostra renta, ens comproven si estem en el llindar que realment ens correspon.
Bàsicament, el que li ha passat al Marc és segurament has facturat més del que tu vas suposar que facturaries al decidir el tram al 2023.
Correcte. Ara. Això vol dir, anem a posar un cas, imagina que tu tens un tram que va entre els 1.300 i els 2.000 i tu has facturat molt més d'aquest tram que tu havies previst i pel qual pagues una quota, què passa ara a la Seguretat Social? Et demana que li paguis el diferencial. Ull, també ens pot passar al revés.
Ah.
Que nosaltres hem pagat més perquè decidim nosaltres ara quin és la nostra els nostres futurs rendiments.
I això t'ho tornen?
I t'ho tornen, efectivament, t'ho tornen. Per què? Perquè has tingut un excés de cotització.
Però ho has de reclamar.
Ells t'envien una carta, ells t'envien una carta.
No t'ho donaran així
no,
com així.
El que, jo, si m'ho permeteu, de fet, jo vaig una mica al revés. Jo, en certs casos, dic inclús...
No ho demanis.
En alguns casos no voldria que m'ho tornessin, ara. No voldria que m'ho tornessin, ara. Per la senzilla raó que el fet de mantenir aquesta base més positiva a efectes de prestacions o de jubilació. Però en aquest aspecte no ens donen la raó. En la majoria de casos ens ho acaben tombant. Per què? Perquè d'aquest increment de quotes també em podria representar una millora en la possible prestació. Tema una mica més complexa, però quedem-nos amb l'idea que en l'actualitat el que pretén en aquest cas el legislador, l'Estat, és dir, pagaràs autònoms en relació al que tu efectivament guanyes a l'any.
Per tant, si guanyes més o menys, després ho has de regularitzar,
sí.
Que és el cas que ens trucava en Marc.
Sí.
Jo passa que crec que amb els autònoms, això és una reflexió personal, a veure si coincidiu amb mi, com que el món en general és assalariat, no? Quan tu generes una factura o demanes un pressupost, no? M'invento. Sí. Ara m'invento xifres totalment inventades. L'Albert, no? Per fer de tècnic de son al nostre programa. Potser un Albert assalariat cobraria, m'invento, 2.000 euros bruts. Sí? Si això ho ha de fer un extern autònom, quan ell passa la factura i diu 4.000, home, però on vas 4.000? I la gent no entén que l'autònom ha d'assumir el cost de l'empresa, el que tu li... perquè l'Albert és assalariat.
Sí.
Ell factura 2.000 euros bruts en nòmina, però clar, l'empresa possiblement li costi 4.000. Per tant,
paga, sí,
el que està passant socialment, jo crec, és que no s'entén que els autònoms passin o vulguin els contractes que demanen o les factures que demanen, perquè no s'està tenint en compte aquest cost d'empresa. Aleshores, els autònoms acaben fent... Vale, doncs si jo soc un extern et faig 2.000 euros també. Però clar, al final el sou real d'un autònom no són pas 2.000, són 800, perquè no s'ha tingut en compte aquest cost de l'empresa. Vindria a ser això?
Vindria a ser,
perquè crec que és una percepció social.
Sí, de fet hi ha un gran desconeixement, com altres coses, jo sempre dic que en l'àmbit tributari, en l'àmbit fiscal en general hi ha un gran desconeixement, no? Però jo crec que tu acabes de posar el dit a la nafra, no? És la realitat. És l'anàlisi del cost que té la pròpia empresa. L'empresa ho pot pagar via autònom, amb un professional, ho pot pagar via règim general. És més, de fet, l'autònom inclús ha de preveure tot un seguit de contingències que el règim general compleix, com per exemple, ho dèieu abans, les vacances, el possible risc, no?, d'estar de baixa, el possible, les millores substancials que té un règim general, el propi autònom les ha de complimentar com? A través de productes privats, augmentant els seus drets a través del propi autònom. Per tant...
La mútua d'autònoms...
L'assegurança, nena,
assegurança de riscos d'autònoms, etcètera, etcètera. Però bàsicament, si jo, un consell que vaig aprendre amb en David Bertrina, quan fèiem la tarda de Catalunya Ràdio, bàsicament, si sou autònoms i us demana una empresa un servei, calculeu el que cobreu en nòmina i sumeu-li un 40%.
Sí, senyora.
I allà més o menys estareu, un 38% sí, per ser exactes, allà més o menys estareu en la realitat del que us quedaria si fóssiu assalariats. Heu de comptar el cost d'empresa, no el cost de la nòmina, el brut de la nòmina, perquè si no palmareu. Us farà l'efecte que esteu facturant 50.000 euros l'any i en realitat no esteu facturant 28.
Sí.
Això vindria a ser un bon consell.
És un bon consell, de fet, moltes vegades el que algú ha utilitzat de forma barroera precisament és el fet d'obligar-te a fer-te autònom per evitar, no?, per reduir els costos per la pròpia empresa que us haig de dir, que això és una pràctica...
Ai,
menys, és il·lícita, no?
Sí, il·lícita i ara poc habitual, perquè és veritat que hi ha hagut una evolució en general, però sí que l'autònom, jo entenc que l'hem d'entendre com un tipus d'això, és algú que vol treballar per compte pròpia i lògicament ha de fer front a aquelles despeses que, si estigués al règim general, la pròpia empresa assumiria. Per tant, és tenir molt clar aquests diferents conceptes. I ara, amb aquesta suma d'aquesta nova base de cotització, probablement ajuda una mica més, perquè ara l'autònom ens veiem obligats a pagar la seguretat social en relació a aquest rendiment que tenim, no?
Ara us hem fotut una xapa teòrica molt interessant, però així, assalariats i autònoms, no, perquè després es critiquen, és que el meu cunyat taxista factura 40.000 euros, però són 23.000 euros.
No té cap transcendència, recordem. I aquí és molt important aquest apunt que fem ara, perquè en realitat, fixa't bé, a l'hora de fer el càlcul de la base de cotització, no parlem de facturacions. O sigui, a l'hora de calcular què hem de pagar d'autònoms, ens demanen el rendiment net.
Que és el benefici. Ah,
correcte.
Sí, senyora.
O sigui, és veritat que és una mica, si han de sumar la quota d'autònoms pagada, tens dret a la reducció d'un 7% o un 3% societari, hi ha molts inputs a tenir present, però en essència, què tenen present? El rendiment net, perquè si no, no seria lícit. És realment el que t'acaba quedant. Que d'on t'ho treuen? De la declaració de renta, que aquí és on tu, d'alguna manera, t'obres i acabes dient, al cap de molt temps després, quin ha estat realment el teu rendiment.
Vols dir que això s'ajusta a la realitat?
Segur. 93-201-7474, consultori obert. Va, que la Susana ja està tenint línies. 93-201-7474, el 677-387-19.
Mira, que parlàvem dels dos règims, del règim general i dels autònoms. Sí. Doncs la Susana se li barregen els dos. Ah. I té una pregunta pel David Bertina. Diu, si un autònom té contractat en règim general a un familiar de primera línia parental, quins drets pot acabar perdent aquest familiar? Em refereixo a tipus d'atur, jubilació, etc, etc.
Anem a generalitzar, eh?
Mira, fem una cosa. Publicitat i de seguida resolem.
Vinga, apa. Sona.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa un minutet de 2:15 del migdia, les línies ja estan bullint. És el cas de la Cesca. Ara resoldrem aquesta qüestió que ens ha passat el Fran a través del 677-387-19. Qui és la Susana?
La Susana ens explica, sí, amb aquesta pregunta.
D'acord, doncs de seguida responem a la Susana. Abans, però, deixeu-me saludar la Cesca. Cesca, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja et dic que la teva pregunta és la mare dels ous. No em pengis,
sí.
No em pengis. I serà molt important la resposta que li donem a la Cesca. Cesca, li graves aquest àudio a la teva filla i li passes després, eh?
Val.
A veure, la Susana, la pregunta de la Susana.
Mira, la Susana preguntava, si un treballador autònom té contractat en règim general a un familiar de primera línia parental, quins drets podria perdre aquest familiar contractat? Em refereixo a atur, jubilació, entre d'altres.
David. Què li diem a la Susana, David?
Bé, generalitzant, jo, si m'ho permeteu, us faria la introducció d'un nou element que fins ara no hem parlat, que són aquestes relacions familiars i personals.
Inclús... Ai. Ojo alerta.
Inclús moltes vegades un àmbit...
M'encanta la música de l'Albert en aquest moment.
Societari.
Tauró.
Què passa si jo contracto la meva filla a règim general?
Ui!
I al cap d'un temps l'acomiado...
Perquè cobri l'atur.
Perquè cobri l'atur.
Home!
Estarem d'acord que aquestes relacions personals i familiars són objecte de control molt estricte.
Home.
Per part de l'administració.
Pudor
de
podrit.
Per tant, quedem amb una idea, i és que quan hi ha relacions familiars i personals o societàries o no entre nosaltres, moltes vegades no se'ns permet fer l'alta règim general, sinó que moltes vegades ens porten cap a l'alta d'autònoms, amb la qual certs drets com d'atur i diferents elements d'aquestes característiques a vegades es perden pel camí. Per tant, ull a l'hora de fer altes a GON. Hem de comprovar si hi ha convivència entre les parts, si tenen dos domicilis diferents, les edats. Hi han molts elements a tenir present. Aquí, quan entrem en aquestes dinàmiques, repeteixo, de relacions familiars directes, ull, perquè tot el que sigui, percebre prestacions és objecte de control.
Per tant, vigilem, Susana,
vigilem en aquestes altes i mirem sobretot a quin règim ens hem d'enquadrar.
Home, sobretot si existeix una relació laboral real, perquè tu tens contractada una persona que fa una feina, entenc que no has de patir, però si comenceu a fer coses estranyes, doncs potser hem de patir amb motiu.
O potser moltes vegades, inclús, de fet, ja no ens deixaran que entri en l'àmbit... No vull parlar-ne, però si entréssim en l'àmbit societari seria allò que en tenim... És quan tenim un poder real de decisió, la família, sobre la pròpia societat. Si treballen relacionats directes familiarment amb nosaltres, posar-los en règim general, a vegades hem d'estar al cas.
No hi posis l'eina allà on hi tinguis la feina.
Ai,
en fi, Cesca, a veure, ets aquí, estimada?
Sí, estic aquí.
A veure, la teva pregunta alerta la mare dels ous de tot plegat. Quina és, Cesca?
És veritat que si tu només generes una factura a l'any, no cal que te donis d'alta com a autònoma?
M'ha encantat com has formulat la pregunta, perquè era una mica espejito.
Poso l'exemple del cas. La meva filla ha estudiat disseny i li van dir per fer uns treballs de disseny gràfic.
Sí.
I com era una única feina que feia en tot l'any, diguéssim, com a autònoma, li van dir, no cal, tu pots presentar la factura, no cal que et donis la data d'autònom, ni res de tot això. I no hem acabat d'aclarir, ningú ens ha aclarit si això és cert o no és cert.
Doncs, Cesca, t'ho aclareixo ara mateix a través de l'antena, d'acord?
Vale,
una abraçada, bonica.
Gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. La pregunta de la Cesca. La seva filla ha fet disseny, no és autònoma, li han dit que si només genera una factura a l'any, per un import X, no cal fer-se autònom. Cert o fals? David.
Fals.
Bum.
O cert alhora. La realitat és que m'haureu de permetre que posi...
Matisos.
Molts matisos a aquest tipus de declaracions. La podria acceptar. És cert que si davant d'un fet esporàdic, d'una tasca en concret que jo realitzo, doncs se'n pot entendre que si no hi ha una... I preneu nota del que comento, hi ha una habitualitat en l'element, hi ha una recurrència en la tasca, hi ha certes teories que de fet defensen que no faria falta l'alta d'autònoms.
Teories, certes teories.
Certes teories que, de fet, van molt acompanyades moltes vegades, probablement no ho has sentit, d'un altre element quantitatiu, que és el salari mínim interprofessional. Moltes vegades aquí afegeixen i diuen, si jo facturo durant l'any per sota del salari mínim interprofessional, no estic obligat a estar donat d'alta d'autònoms per a l'exercici d'una activitat.
I això és veritat o és
mentida? I això no és veritat. No és veritat, i de fet han corregut litres de tinta intentant buscar certes argumentacions d'aquest fet. I darrerament ens basem, no parlarem de sentències del Suprem, sinó parlem de certa jurisprudència, on ha vingut adonant-nos una mica més de llum en aquestes possibilitats. Per què? Perquè és molt difícil taxar exactament quins són els casos en els quals no has d'estar donat d'alta d'autònoms. I permeteu-me que us faci un comentari molt senzill. Si jo inicio la meva activitat avui com a periodista, jo potser no sé el que facturaré tot un any. De fet, inclús pot ser que, de fet, si he tingut que fer una inversió, pot ser que tingui un rendiment negatiu. Per tant, això voldria dir que estic eximit de pagar autònoms? No. Hi ha tot un seguit d'elements que acompanyen l'import, repeteixo, quantitatiu. Que cobris més o menys, per mi no és un element finalista que et demostri si has d'estar donat d'alta. Per mi hi ha altres elements, que són els que acompanya la jurisprudència actual, que és això, és la recurrència. Si l'activitat la desenvolupes de forma habitual. Aleshores, no hi ha una norma perfectament escrita, però sí que ens hem de basar moltes vegades en la pròpia realitat. Si hi ha la voluntat clara de l'exercici d'una activitat, independentment del que acabis tinguent de rendiment net, independentment de com acabi evolucionant, està clar que tu necessites un altre d'autònoms.
Per tant, per respondre a la Cesca, la teva filla és dissenyadora. En principi no té cap altre contracte a cap lloc. Pinta que vol desenvolupar la seva activitat. Per tant, punt a favor, hauria de donar-se d'alta. Segon, que no és... que és veritat o no que només generant una factura puguis no donar-te d'alta? Mentida. Si et busquessin les pessigolles, te les trobarien. Si factura menys que el sou mínim interprofessional durant un any, no cal que faci factura per aquest motiu? Mentida. No és aquest motiu, sinó que es miren, com tota la vida, diferents matisos. Per tant, amb la llei a la mà, l'afirmació de no passa res, mentida.
Mentida. O sigui, diem-ho d'una altra manera. Just en el moment que tu exerceixes una activitat per compte pròpia,
has de pagar autònoms.
Has de pagar... Sí, i permeteu-me que faci un afegit, eh? No voldria entrar en tecnicismes, però esteu d'acord amb mi que jo he parlat que no és el fet de pagar la quota d'autònom, és l'exercici d'una activitat. Perquè aquí hauríem de diferenciar, no voldria complicar-ho, però entre l'alta a Hisenda i l'alta d'autònoms, que són dos elements independents. Vull dir, ai, que jo decideixi en un cert moment que pel motiu que sigui no haig de fer una alta d'autònoms, perquè serà un element...
Però has de declarar un guany.
Correcte.
Ara.
No vol dir que Hisenda no hagi de dir, per entendre'ns, sí, sí, a través d'un model molt explícit, sí, censal, de dir, jo faré una factura amb IVA, ulla,
fixa't... Clar, perquè l'IVA també se l'has de tornar.
Clar.
Recordem que nosaltres som transportistes de l'IVA, sí? Sí, i allà on hi ha IRPF. Per tant, dos elements molt importants, l'àmbit laboral i l'àmbit fiscal. Només... Sí, sé que és un tema una mica complex, però ens hem de quedar amb generalitats.
És més senzill, és a dir, en el moment que tu... Hisenda què mira? El que tu guanyes, els teus ingressos al llarg de l'any. Que si t'has donat d'autònom, que si és un regal, que si és una herència,
és
li és igual.
Sí,
a tu t'han entrat X diners.
Sí.
Per tant, si tu no ets autònom però has generat una factura, allò que dius, no, m'arrisco i faig una factura sense donar-me d'alta d'autònoms, tu has de declarar aquests diners que t'entren. Encara que sigui la tieta Conxita per pintar-li les parets.
Sí, sí.
És a dir, jo he rebut un ingrés de 6.000 euros perquè com que et posaran un IVA, després, com que tu no ets autònom i no el tornes trimestralment, sí, l'hauràs de tornar a l'exercici de la renda.
Per tant, estàs d'acord amb mi que són dos temes totalment independents, però que alhora van superrelacionats. Si jo me'n vaig a Hisenda i li dic, oi, te demando un d'alta perquè faré una prestació d'un servei professional que facturaré amb el seu IVA i l'ingresso i faig l'obligació trimestral, però no em faig l'alta d'autònoms, la relació que hi ha entre les dues administracions podrien clarament demostrar, de dir, com pot ser que de cara a Hisenda facis una alta, però en canvi d'autònoms no. No, perquè cobraré menys del salari mínim i tot un... No, de fet, ha de tenir tota una certa correlació i coherència.
Cesca, pel boc gros, és mentida. Sí. Que tu decideixes, sabent tot això que ha explicat... Tu, la teva filla, decideix tot això que ha explicat el Bertrina, de no, és que el meu és puntual, no m'hi vull pas dedicar perquè jo tinc un contracte, jo què sé, treballo a l'Ajuntament, i ho decideixes tu, d'acord, però no és una afirmació certa. Qui us ho hagi dit és mentida. Anem al Jordi. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Jordi?
Molt bé.
A veure, pregunta sobre autònoms. Quina és?
Sí, a veure, en el supòsit de que el meu rendiment net em correspon un tram X d'autònom, jo podria pagar més o pujar aquest tram d'autònom pensant en la meva jubilació o en una baixa laboral?
Bona pregunta del Jordi, a veure.
Bona pregunta. De fet, si us sembla, deixeu-me que us digui una petita, no? Busquem en el mòbil.
Ah, busquem en el mòbil? Sí, busquem en el mòbil. Acomiado el Jordi mentre. Jordi, gràcies per trucar-nos i et responc en antena, d'acord?
Els que tingueu la possibilitat, agafeu en el vostre buscador del mòbil i poseu calculadora de quotes per autònomos 2026.
A veure, espera.
Calculadora, ja en provem a tots.
Torni.
Calculadora de quotes.
De quotes.
Per autònomos 2026.
Ara ho he fotut mig en català, mig en castellà.
És igual, jo crec que t'ho agafarà, eh?
Val. Simulador de quota d'autònomos. Autònom.
Ei,
vinga,
sí.
Ja hi som. Tesoreria General de la Seguretat Social.
Correcte. Si us aneu cap al final de tot,
sí,
hi ha un lloc que diu... No sé si ho veieu, que diu...
Elige
un tramo.
Cliquem a sobre.
Vinga. Hòstia, va. Quanta pasta factura. No,
fixeu-vos, això és el que pots facturar tu al mes. Me seguiu?
Sí,
això és el càlcul que hem dit abans. A partir de la renta que hem fet, nosaltres podem fer una simulació, podem dir què facturarem de mitja a l'any 2026. Imagina que tu factures, feu-m'ho fàcil, 20.000 euros o 24.000 euros i dividim en 12 i anem a buscar en quin àmbit
quan
estaríem.
Serien els
1.500?
Molt bé. Sí. Per exemple, agafem... Ho veieu que n'hi ha un que va de 1.300 a 1.500?
Sí.
Si cliquem a sobre i cliquem... Sí. Ho veieu que es diu? Diu el tram de rendiments que has indicat, té associat una forquilla de quotes entre 302 euros i 472.
Sí.
Si tireu una mica més avall, veureu que hi ha una ratlla que posa...
La pots moure com allò de simulador d'hipoteques?
Correcte.
Perquè això ho fem tots els pobres que simulem comprar una propietat de 2 milions, saps? A veure quan em quedaria hipoteca.
Aviam.
Seus a bé.
200 anys. 6.000 euros al mes, tenim fet això, tieta.
Capritxo.
si us en doneu compte, hi ha un mínim i un màxim, sí?
Sí.
Aquests són els dos vectors en els quals ens hem de moure. Si nosaltres, aquí ens posa quin és el mínim que hem de pagar i quin és el màxim. Sí? Si us en doneu compte, de fet, ens estableix la base de cotització.
És veritat.
Per tant,
sota.
Dintre aquests dos límits, nosaltres establirem l'import que vulguem.
Hi ha, tant, hi ha poca diferència,
en Jordi
no?
Ho hauria de fer a través d'aquesta sí. calculadora.
Correcte.
Eh?
Per què? Perquè si el Jordi ens agafés un tram superior, que pot fer-ho, ull, eh? Ull. T'ho imagina que el Jordi diu, no, jo en vez d'estar dintre aquest tram, jo vull posar un tram de 4.000 euros al mes per així pagar més. Podeu canviar-ho, podreu veure quin és el límit.
Sí.
Li deixaran pagar cada mes? Sí. Però d'aquí un any, quan faci la regularització, què farà la Seguretat Social? Li tornarà l'accés que ha pagat de més. Per tant, la pregunta que ens feia el Jordi, jo puc cotitzar més sempre i quan estiguis
dintre...
dintre...
tram.
Correcte.
Ara ho he
si
entès.
Superes el teu tram...
Clar, perquè si no, Brigitte, el que diuen, et diuen, ui, aquest senyor amb 65 s'ho ha pujat aquest últim any amb el parit, per, enteneu-me, eh? Estic fent el llenguatge molt pràctic, per cobrar més de jubilació. Sí. El mateix amb una baixa maternal, no? Que si tu saps que t'has quedat embarassada, oi, ara vaig a pujar-me la cotització perquè així la baixa... Home, no, Hisenda no és idiota, sap restar 9 mesos enrere. I et diuen, no, vostè, senyora, ja sabia que estava embarassada, sí, no?, quan es va canviar aquest tram. Per tant, sí, al màxim dintre del teu tram, perquè si no, ho hauràs de tornar i al final, quan ho tornis a Hisenda, et dirà no, la seva facturació real, o el seu guany, perdó, benefici real, haurà sigut un altre, per tant, el que et correspon com a jubilació és un altre. Sí?
Exactament.
Per què no em fitxes, David?
Nena, jo ho he entès tot.
Podem muntar aquí una sucursal aquí a Barcelona, cap problema.
Ho estic entenent tot, nens.
Va, que tenim una trucada d'en Gori, que és un cas, jo diria, del seu cas particular, podem anar al global, perquè hi ha moltíssima gent en aquesta situació. A veure, Gori, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, estimat?
Bé, molt bé.
Tu a què et dediques?
Jo sóc músic.
Oli, vinga, artista, clar que sí.
Endavant, artista, vinga. A veure, quina és la pregunta?
Bàsicament, més que pregunta, és una mica el comentari que ens passa una mica en el meu gremi, no? que és un tipus de facturació molt irregular segons l'època de l'any i segons el mes, i ens trobem sempre amb una mica el handicap aquest de que hem de pagar una quota de 300 i pico, que és el que jo pago, no? Llavors hi ha mesos que em surt a compte i hi ha mesos que directament, o sigui... És el contrari, no? Com que quasi sortim perdent, però jo, per exemple, en el meu cas, intento sempre mantenir la quota perquè al final, doncs, deixar de pagar, tornar a pagar, fa
és
que
un
jo
rotllo.
Que sé.
D'acord.
A lo millor si hi ha ajudes que surten i això, pues, i bueno, era aquest una mica el comentari.
Mira, Gori, m'agrada molt aquesta pregunta.
Sí, perquè...
Crec que és molt lògica, perquè, clar, un músic, per exemple, de cara a l'estiu, no? Surten més bolos, surten feinetes, pots anar facturant, però després pot ser que el gener, febrer, estiguis pagant una quota, m'invento, de 300 euros i estiguis ingressant zero. La pregunta és, David... Es pot congelar la quota d'autònoms sabent que no facturarem aquells mesos i, tot i tenir-la congelada, podem seguir demanant, ara ho deia ell, ajudes vinculades al món de l'autònom? És aquesta pregunta, Gori? Ho he copsat bé?
Sí, més o menys.
Més o menys.
Més o menys. Sí,
bueno, sí. Sigue treballant en ella. Gori, t'ho responc en antena. Una abraçada, bonic.
Vale, gràcies.
Ara. Adéu.
Jo crec que el Gori el que ens ve dir és una cosa que no només passa en el sector dels músics, sinó que passa... en realitat en molts sectors, i és el que anomenem la temporalitat, i a vegades, no?, en tasques que es desenvolupen de forma estacional. I aquí en ve gent, per exemple, del ram de l'hostaleria...
Que fan temporada.
Correcte. O gent, per exemple, restauració,
clar,
o cosa d'aquestes.
Clar,
no? Sí, se'ns permet la sort, un dels elements, una de les sorts que tenim, és que se'ns permet fer 6 canvis a l'any en les nostres bases de cotització. Vull dir, i això és important. Fixeu-vos bé. Estem parlant de rendiments futurs. Nosaltres ara podem dir què voldrem pagar d'autònoms durant aquest any. Sí? Perquè fem una previsió de quins seran els nostres rendiments nets. Fixeu-vos bé que calcularem el juny de l'any que ve. Per tant, estem una mica supeditats a la nostra realitat.
El que fa una miqueta de ràbia és que al final tu has d'inferenciar, treure la bola del tarot, i com que tots ens cobrim amb salut, o la majoria ens cobrim amb salut, no, tu tira cap amunt. I després te les veus i te les desitges perquè t'ho tornin, i mentre no estàs facturant, et mors de gana, perquè potser amb els 600 euros de regularització...
Haguessis pogut pagar altres coses.
Perdoneu, però algú ho havia dit.
No, que sí, nena.
Digues.
Sí, és cert això que comentes, però per això hi ha aquesta voluntat en principi, de poder fer aquestes certes modificacions. Estem en un inici, estem a les beceroles d'un canvi dràstic importantíssim del sistema. Us he dit que és des del 2023 i jo crec que tots estem en aprenentatge i també la pròpia administració. De fet, deixa'm fer ara un petit prec. a tots aquells autònoms que heu rebut durant aquest mes de febrer les possibles regularitzacions, sobretot un consell molt important, repasseu la informació que heu rebut.
Ostres.
Repasseu les regularitzacions que us fan. És molt important, perquè ens estem trobant amb tot un seguit de casuístiques la qual no reflexa la realitat que hauria de reflexar. Per tant, deixa'm fer, que aquest és un element important. Potser no estem prou acostumats, o potser probablement aquest estament públic està, no seria la paraula abusar, però sí que està utilitzant la notificació electrònica, on no tots hi estem preparats o hem assumit el que representa.
Sí,
jo estic, em dono la sensació que molta gent està rebent notificacions que probablement no s'adiuen a la seva realitat. Per tant, ull, sobretot quan rebeu una notificació, repassem-la. Mirem exactament quins són els elements que hi detallen, que jo ja entenc que són difícils, però molta atenció amb aquestes regularitzacions. Tornem una mica a la pregunta. Què hem de fer?
Què hem de fer
en el Gori? Gori, aprofita aquesta possibilitat que se'ns permet, que és anar fent el canvi, que en podem fer 6 a l'any, cada 2 mesos,
sí,
que en podem fer, sí, que els podem anar fent, i aleshores és adaptar-nos una mica a aquesta nostra realitat. Per què? Recordem una cosa molt important. Al final de tot, el que ens prevaldrà en la nostra regularització final serà els rendiments de tot un any.
Molt bé.
Recordem que ens basen en la renta. Sí? Però sí que és cert que nosaltres podem veure l'evolució dels nostres rendiments. Tu tens una presumpció, no? Tu fas un càlcul aproximat, doncs mira, més o menys el que facturarà fins a finals, fins a mitjans d'any, és aquest import. I pel motiu que sigui, pot ser que hagis de facturar més o menys. Tu has de tenir la capacitat i has de poder aprofitar, de poder-te adequar a la teva realitat del moment.
Vaig a preguntar una cosa, no m'escoltis ara mateix, Gori, no m'escoltis. Però no surt més a compte fer-ho tot per la mínima, en el cas del Gori, el tram mínim, i quan arribi ja ho regularitzo, ja ho pago, sempre quan jo vagi fent calaix?
Probablement et podria defensar aquesta postura, i de fet des d'un punt de vista financer és la més interessant, perquè sempre diem, no és com allò, la renta, què prefereixo, que em surti a tornar o pagar? Doncs potser, si em tornen cèntims, vol dir que els he avançat, que no els he tingut jo, per tant aquí, però jo si m'ho permets et diré que això depèn molt de cada persona. Hi ha molta gent que prefereix...
Després diuen, és que m'han fotut un hòstia, home, perquè no l'has pagat abans.
Ara, per això, també.
És una mica la pròpia... Jo entenc que és un tema més filosòfic, personal, però sí, probablement el més senzill és tirar una mica per munt, per entendre'ns, perquè llavors al final algú dirà, així no haig de fer front a un import més important. Però per mi, des d'un punt de vista financer, jo estaria d'acord amb tu. Jo pago el mínim dintre les possibilitats que tinc, i en tot cas al final, aquests cèntims, perdó, jo ja els he tingut, n'he disposat, i quan és el moment de regularitzar, llavors pago.
Ja veurem.
Sí.
Sempre i quan aneu fent calaix i que després no s'hi val plorar de m'han fotut una hòstia de 12.000 euros. Home, és que no ens estava d'abans, que això són faves comptades. Home, és que Hisenda, perquè he passat del tram.
No.
Només et graven més el tram que passes, no tota la renda. No, és que passo 2 euros del tram i ja em cobren un 40%. No. Només el 40% sobre aquells 2 euros, que després t'expliquen cada sopars de duro, que com més en saps, dic jo, bueno, però la gent m'està venint aquí unes històries que no són. A veure, respost en Gori. Anem a l'Oriol, us demanaré preguntes breus, intentem donar resposta, hem de fer un altre consultori, David, ja t'ho dic ara, que baixaràs de Sant Joan de les Abadesses un altre dia, perquè això ens ha quedat molt curt. A veure, Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, pregunta que no sé si t'hem respost ara mateix en aquesta explicació. Quina és?
Sí, tal qual. Jo estava preguntant això. Si pagant el tram mínim, després es regularitza tot l'any següent, òbviament, i si hi havia algun tipus de penalització o de recàrrec per no haver-te adequat al tram que et pertocava.
Mira, bona pregunta, Oriol, perquè era no trampa. El modus operandi que jo suggeria, que era aquest modus més financer, de dir, prefereixo jo tenir el capital, no avançar-ho i després que t'ho tornin, però la pregunta clau que fa l'Oriol és, hi ha recàrrec, hi ha penalització per no haver encertat el tram que tocava, David?
No hi ha recàrrec, però sí que m'heu de permetre posar-li un petit punt que la gent ha d'entendre, i és que seria lògic que si ara jo estic regularitzant el 2024 i pel motiu que sigui em fan pagar molts més cèntims, seria just que aquest excés que pago d'autònoms me'l pogués anar deduint la renta del 2024. O sigui, posem-nos una mica en situació. Tu imagina't que jo en l'exercici del 2024 vaig declarar uns ingressos de 50 i unes despeses de 10. Per tant, rendiment net 40.
40.
Però resulta que d'autònoms vaig pagar molt poquet, pel motiu que fos 2.000 euros. Ara venen i em diuen, no, escolti, a vostè li fan falta, deixeu-me inventar l'import, 2.000 euros més. Jo ara hauré de pagar aquests 2.000. Lo lògic seria que em deixessin tornar la renta que vaig fer
d'aquest any passat
i poder sumar. Ja no són 2.000.
No m'han costat 2, m'ha costat 4.
Sí.
Per tant, de cara a la renda, aquesta manera que dèiem ara... Oriol, ets aquí, encara? Sí. De cara a la renda, no t'aniria bé aquest modus operandi.
Per què?
No.
Perquè no t'ho deixen deduir. T'ho deixen deduir en l'exercici que tu pagues. Ull, repeteixo, en l'exercici que tu pagues, o sigui, ara, igual... el rendiment que tens serà molt diferent del que tenies el 2024. Ja. Tant, això ens hem quedat una mica així. Hi havia grans dubtes, però això ha estat resolt.
El resum és, no hi ha opció còmoda. Has d'anar inferint i anar modificant, perquè Oriol sí que es pot fer. No, no hi ha recàrrec, però el que tu declares com a despeses de la renda de l'any passat, tu ja ho has fet en base al que has pagat. Si després has de regularitzar, no podràs desgravar, diguem-ne, el que t'hauria costat si ho haguessis fet bé en el moment. M'explico?
Suposo.
Torna-t'ho a posar a velocitat 0,5 perquè té tota la... No, bàsicament és que posem, no? Sí. Tu has dit, jo pago el mínim, pago 100 euros al mes, m'ho estic inventant, d'acord? I tu al final de l'any, a la renda de l'any passat, vas dir, no, jo d'autònoms em vaig gastar 1.200. Però és que en realitat, quan t'ho regularitzin, és com si t'haguessis gastat, t'ho regularitzen a 2.000. Aquesta diferència no la podràs declarar com a despesa l'any anterior perquè ja s'ha tancat l'exercici. Sí?
Sí,
sí, torna't a escoltar.
Assessora't pels professionals.
Gràcies, Oriol. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Quim, ara vaig amb tu. Tiro la publi i a la tornada em fas pregunta i et resolem ràpid. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Sempre que ve en David Bartrina, ja us ho he dit, queda curt. Per tant, David Bartrina, gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Fan serveis també a diferents llocs, no cal que sigueu a Sant Joan de les Abadesses, eh? Recordeu, Bartrina, Carbó i Associats. En Bartrina també és fiscal del Col·legi Oficial, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Ens queden 3 minuts i mig. Tornarà en Bartrina, parlarem del Verifacto famós, que encara no està habilitat.
Sí, però hem pagat el kit digital, eh?
Ens acomiadem amb la pregunta d'en Quim. Posa-la a desgravar, nena.
2.000 eurets, eh?
Quim, bon dia.
Bon dia.
A veure, et demano molta brevetat, perquè tinc 2 minutets. Fot-li.
És molt fàcil, molt ràpid. Jo soc un autònom diferent. Soc un autònom obligat perquè tinc una societat limitada i pel tant percent d'accions que tinc me fan cotitzar el règim d'autònoms, d'acord? Però jo no facturo, facturo la meva societat. Jo sí que pago un autònom cada mes i cobro d'un sou cada mes, amb la qual cosa això va parar la renda i m'ho miren. Funciona igual tot el tema dels trams, etcètera, etcètera, perquè he donat la carta i m'han dit, sí, bueno, doncs potser te'l deixarem una mica perquè no cobra suficient. La pregunta és, què haig de fer cobrar més?
La pregunta per en Quim, que el deixem aquí latent, que tenim 2 minuts per respondre-li. A veure, David.
Vinga, en plan ràpid. És un tipus d'autònoms que estan molt generalitzats i, per cert, estan augmentant, que són el que anomenem els autònoms societaris. Tu pots exercir l'activitat per compte pròpia com a professional o pots fer a través d'una societat. Si tu tens el poder real de decisió sobre aquesta empresa, que vol dir o tens el 33% o el 25% en administració o un grup familiar té més del 50%. Resumint, si tu tens un poder real sobre aquesta empresa, no pots estar en règim general. Has de ser autònom, societari. Funciona igual? Exactament igual. Tot i que en comptes d'un 7% de reducció genèrica és un 3%. L'element on està? En la nòmina que tu declares. És molt important i sobretot comprova la teva regularització, perquè aquí sí que hi ha hagut problemilles. És sobre la renta que tu declares. La teva nòmina es considera com si fos la d'un professional i, per tant, aniràs exactament a les mateixes quotes, per entendre'ns, a les mateixes bases que va un autònom normal i corrent.
Per tant, sí. La resposta és sí. Quim, t'hem respost molt ràpid. Insisteixo, farem un altre consultori. No pateixis, d'acord?
Perfecte, no, està clar, doncs.
Una abraçada,
moltes
bonic.
Gràcies.
Fins ara. Adéu. David Bartrina, escolta'm, gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats, moltes gràcies per haver vingut a La Solució, ser part de La Solució, i tornes, eh?
Ai, quan vulguis,
ara busquem data. Ara busquem data per en David, que han quedat moltes coses. De fet, no hem pogut llegir WhatsApps quasi, Fran?
No, és que ha rebentat, també. El WhatsApp amb moltes preguntes i de temes que encara no s'han tocat aquí, i del famós Verifacto, que ha d'arribar també.
Mira, busquem una data per aviat. La setmana que ve no l'altra, intentarem tornar a tenir el David Bartrina, ara la traquem. Abans, però, us he de dir, Brigitte Lamour, gràcies.
A disposar.
Fran Domènech, tornem demà.
Adéu, Caricato.
I ho farem, Caricato, ho farem amb l'Helena Puig Guitart. Alerta que avui estrena una sèrie de vídeos a YouTube, a Catalunya Ràdio. Heu d'entrar al canal de Catalunya Ràdio a YouTube i veure aquesta minisèrie que hem fet amb l'Helena Puig Guitart.
Què poso, nena?
Una sèrie destinada a la salut mental.
Ai, m'encanta.
Primer capítol. Es diu Com ho portes?
Ah, es diu
allò que et pregunta, com ho portes, això, no?
Al YouTube de Catalunya.
Tu entres al YouTube de Catalunya Ràdio.
Sí.
Hem estrenat una sèrie, una minisèrie de vídeos de capítols amb l'Helena Puig Guitart, tractant diferents temàtiques. El primer, ansietat i estrès, juntament amb el biòleg especialitzat en neuropsicologia, en David Bueno. Estrès i ansietat, el com ho portes, demà us ho expliquem abastament amb l'Helena Puig-Guitart, perquè demà ens visita l'Helena Puig-Guitart i parlarem precisament de salut mental i els consells que ens trobem a xarxes socials, que no sempre són gaire positius. No us refieu de la intel·ligència artificial per diagnosticar-vos una malaltia mental, per favor. Demà parlem amb l'Helena Puig-Guitart i companyia. Nosaltres som la solució cada dia a la una fins que se'ns acabin les respostes, aquí a Catalunya Ràdio.